TV3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
Bon vespre, són les 7. D'aquí a una hora, diversos ajuntaments de les Balears, també de l'Estat, faran concentracions en suport al poble de Ceuta. S'adhereixen així a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies coincidint amb el Dia de Ceuta. La presidenta del govern, Marga Proens, qui assistirà a la concentració a Palma, anima la ciutadania a participar-hi.
No era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre.
A banda de Palma, les concentracions es produiran davant dels consistoris de quasi tots els municipis de l'arxipèlag. D'altres il·luminaran les façanes de color blau, un dels colors de l'escut de la comunitat autònoma. De la ciutat autònoma, volien dir. A tot això, el director de la policia ha desmentit que l'informe entregat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a Ceuta. Ho ha explicat el ministre responsable del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres.
Que el director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
Demà a les 9 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per explicar la crisi migratòria. Es dimecres, dia 2 de setembre, i la plaça del Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Clàudia Mallia, bon vespre.
Bon vespre. El jutjat ha tombat el darrer recurs de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únicament per a vianants. Per tant, s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Els empresaris avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives.
I la jutgessa ha decretat presó pel conductor de l'accident de Porto Cristo, Manacor, que va deixar una jove morta.
La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial, s'enfrontar a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
El Consell de Menorca ha aprovat amb els vots del PP i el PSOE modificat la llei de la reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
Finalment, els dos partits han arribat a un acord. L'entesa inclou demanar a la resta d'illes que modifiquin la normativa per incloure-hi la reciprocitat, és a dir, que els vehicles dels menorquins quedin exempts de les restriccions a la resta d'illes i a la inversa.
I a Mallorca, el conseller insular ha anunciat avui que fixarà abans que acabi l'any el límit de vehicles que podran entrar a l'illa.
L'objectiu és que la nova regulació pugui aplicar-se durant la pròxima temporada turística.
La convocatòria, a més, aprovar...
I quan passin uns minuts de les 7:30 serà moment per als esports. La directiva del Reial Mallorca, Xisco Ribas, ha fet un balanç positiu del mercat de fitxatges. Bon vespre.
Bon vespre. El conjunt vermell ja té la plantilla tancada per el curs 2026-2027 i tant Pablo Ortiz, director esportiu, com Alfonso Díaz, cap de negocis, s'han mostrat satisfets amb els moviments produïts en aquest estiu. El Mallorca ha fet un total de 13 fitxatges i ha donat sortida fins a 11 jugadors, uns números que suposen una remodelació pràcticament total de la plantilla. L'equip ha tornat avui a la feina per preparar el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. Don Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna són els únics que s'han exercitat al marge i en ciclisme. Enric Mas continua lidera la general després de l'onzena etapa de la Vuelta amb victòria per al britànic Matthew Brennan.
I pel que fa al temps, Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quina és la previsió per les pròximes hores?
Idò, temps d'estiu. Temps d'estiu. Avui ja hem tingut un dia molt destapat, hem recuperat un cel molt blau, temperatures que s'han enfilat per damunt dels 36 graus i, de moment, no sembla que això canviï al llarg d'aquesta setmana. Mantendrem unes condicions molt parescudes a les d'avui. Per tant, demà replicarem un dia de cel bastant destapat, just amb el permís de qualque interval de núvol prim i en temperatures molt parescudes a les d'avui. Per tant, podem tornar a superar fins i tot els 36 graus, a punts de Mallorca, sobretot, totes les illes per damunt dels 30, i amb un vent que ho farà fluix, ho farà de gregal i de llevant. Per tant, en general, esperam unes condicions bastant bones també per sortir a la mà.
Gràcies, Dani. Miquel Àngel Fiol és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Informatiu Vespre.
Són les 7 i 5 minuts. Tot a punt perquè d'aquí a una hora comencin les concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a les portes dels ajuntaments en suport al poble de Ceuta, coincidint amb el dia de la ciutat autònoma. La façana de la sala d'algun municipi s'il·luminaran de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
Bon vespre. Han convocat actes de suport consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaior i Santa Margalida. En canvi, Son Cervera, Bunyola, Selva i Campos il·luminaran la façana de blau. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no són actes partidistes.
La convocatòria, a més, aprovada per unanimitat a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis, a qui van anar tots els partits polítics, no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o s'il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res, res més.
A Eivissa, les concentracions tindran lloc a tots els municipis, ja que hi governa el PP. A Menorca, tots els batles populars han fet una crida, excepte al municipi de Sant Lluís, que encara està de festa.
Moix i Ciutadella, els municipis on no governa el PP, no donen suport a la iniciativa. El batle de Moix, Héctor Pons, explica el perquè.
S'ha convertit en una concentració final partidista que promou el Partit Popular. Ho ha fet també utilitzant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Tota la resta de partits que no compartien aquest posicionament, nosaltres considerem que les institucions no s'han d'emprar com una eina de partit i, per tant, si el Partit Popular vol fer, està amb el seu dret a fer-ho per les vies que correspon, però que no podem emprar les institucions per fer aquesta guerra i per dividir la ciutadania.
En resposta a aquestes concentracions, diverses entitats han convocat una d'alternatives d'aquí a mitja hora, a les 7:30, a Manacor, a la plaça del Convent, per denunciar l'auge del discursos d'odi. Marta Cervera, portaveu d'Embat Manacor.
Però una cosa és exigir seguretat i l'altra és criminalitzar milers de persones pel seu origen. D'ençà de dia 30 de juliol, hem vist que els discursos d'odi s'han disparat. A més, hem vist que l'extrema dreta s'aprofita d'aquesta situació d'injustícia i de patiment per treure rèdit polític.
Tot això mentre la xarxa per a la inclusió ha mostrat la seva preocupació per l'augment de la tensió social a Ceuta.
És per això que el seu president, Andreu Grimalt, en reclama que deixin treballar les entitats socials que duen a terme la feina sobre el terreny.
Els grups polítics han tornat avui a la rutina després de les vacances d'estiu. Ho han fet amb una primera junta de portaveu del nou curs polític, el darrer ja de la legislatura i que culminarà amb les eleccions previstes al maig de l'any que ve. La situació a Ceuta, però, han eclipsat el SUS al període de sessions.
Tots els grups, excepte el PSIP, coincideixen a criticar l'actuació del govern de Pedro Sánchez en la crisi de Ceuta, però Esquerra i Dreta divergeixen respecte de les concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, considera que alimenta les posicions racistes i xenòfobes. Per això els municipis on governa el seu partit no han convocat manifestacions.
Si volen fer concentracions partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a Més per Mallorca no mos hi trobaran.
El portaveu del PSIC, Marc Pons, ha evitat comentar la gestió del govern de Pedro Sánchez i ha criticat el PP i la FEMP.
En això tampoc no ho havíem vist mai. La Federació de Municipis és un òrgan que es regia per una certa lleialtat institucional i on la voluntat era sempre la de la col·laboració i que les mesures que es prenien sempre per amplis acords. El Partit Popular ha dinamitat també aquesta via i ha optat per fer de la Federació de Municipis una estratègia de desgast en el govern d'Espanya.
El PP i Vox sí que han fet una crida a la participació a les manifestacions convocades per donar suport a Ceuta. Els portaveus Sebastià Sagreras i Manuela Canyades han qualificat d'invasió l'entrada massiva de persones de finals de juliol.
A les 8 del vespre, en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans
de Ceuta davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants.
España ha sufrido una invasión. Marruecos ha iniciado una guerra híbrida contra nosotros.
I el portaveu parlamentari de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticat el que considera incoherències de la dreta.
Propaganda, banderetes, però ni cinc de calaix. És a dir, cap actuació realment dirigida a ajudar els habitants de Ceuta a alleugerir la pressió a la que estan sotmesos en aquest moment.
Amb l'ambient enrarerit per la crisi migratòria, Ceuta celebra avui la seva diada.
Nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos y eso no puede ser. No puede ser. Porque no podemos olvidar...
Així ha carregat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, contra el Marroc en l'acte institucional.
I és que Ceuta s'ha despertat amb una informació de l'Espanyol que filtrava un informe policial que apunta directament a gendarmes marroquins i agents de Paisa com a col·laboradors en l'allau migratòria. El segon, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava que no el coneixia i que contradiu la versió de l'executiu espanyol que fins ara ha descartat totalment la implicació del Marroc a la crisi.
De fet, avui hora baixa s'ha fet públic que el director general de la policia, Francisco Pardo, ha negat que l'informe del cos policial que investiga els fluxos migratoris apunti al Marroc com a màxim responsable del que va passar a Ceuta. Ho ha confirmat el ministre i comandament únic, Ángel Víctor Torres.
El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
Aquest desmentit ha arribat hores després de l'escàndol. No ha evitat, però, que al llarg del dia hi hagi hagut un autèntic terratrèmol polític.
La presidenta del govern, Marga Provenç, l'ha utilitzat de ganxo per animar els ciutadans a sumar-s'hi a les concentracions que hi ha d'aquí a una hora. Acusa el govern d'Espanya d'amagar informació. En tot cas, però, troba que no es tracta d'un tema de colors polítics ni d'ideologies, sinó de solidaritat en la ciutat autònoma.
Hi ha més arguments avui que no ahir. Ahir vàrem conèixer aquesta informació que afirma que no era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre en aquesta invasió per part de Marroc a la nostra sobirania i a la nostra integritat territorial.
El seu cap de files, Alberto Núñez Feijóo, va més enllà. Des de Ceuta ha demanat que es cridi consultes l'ambaixadora marroquina i que Pedro Sánchez convoqui ja eleccions.
Es evidente que el gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara, ocultando las advertencias existentes e ignorándolas. Desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros. Y añado, basta de señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables.
Més contundents es mostren a vots que demanen directament activar l'article 102 de la Constitució per poder jutjar per traïció el president espanyol. Jorge Butsadé demana al PP la seva col·laboració, ja que per aconseguir-ho és necessària la majoria absoluta del Congrés.
El gobierno tuvo información previa de lo que iba a suceder los días 30 y 31 de julio y que no hizo nada. Estamos ante un evidente acto de traición a España que debe ser juzgado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà demà a les 9 del matí davant els diputats del Congrés per donar la seva versió de la crisi migratòria.
Els interrogants són molts des de fa setmanes i després de l'entrevista radiofònica de dilluns n'hi ha algun més. Sánchez no ha parlat en públic des que anà a Ceuta. Avui ha emès un vídeo donant els molts danys als ceutins. Assegura que entén el malestar de la ciutat autònoma, però confia que surti reforçada d'aquesta situació.
Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
La Casa Reial, de la seva banda, ha publicat un missatge de felicitació i suport a la ciutat en les paraules Unitat, Convivència i Futur.
I concentracions en suport a Ceuta a banda. La jornada es deixa més notícies. La plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament va presentar per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
No hi ha volta enrere. Els cotxes han de tornar al Born. És la mesura cautelar que va dictar la jutge fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. També denega la petició del fons de garantia que demanava l'Ajuntament a la patronal. Víctor Carrera, advocat dels empresaris, assenyala que l'Ajuntament ja no pot presentar més recursos.
En el supuesto de que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues estaremos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
I precisament avui s'ha presentat un projecte per reformar i pacificar el trànsit de la carretera de Santa Eulària al seu pas per Can Marçà, un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa d'Eivissa. El Consell Insular pagarà les obres i l'Ajuntament de Santa Eulària executarà Ivon Aranyó el projecte.
El pressupost és de 945.000 euros i inclou la instal·lació d'un semàfor, un pas de vianants, l'ampliació de les voreres i una millora de la il·luminació de la via. La previsió és que les obres durin 3 mesos i estiguin acabades abans de l'estiu de l'any que ve. Segons assegura l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, les obres seran senzilles.
D'atendre les demandes dels veïns i res, ara mos queda concursar i posar en marxa aquestes obres. Ara se concursaran i mos la podran fer. Són relativament senzilles perquè es podran fer sense interrompre el que és el pas dels automòbils.
La reforma d'aquest tram de carretera és una reivindicació dels veïns de la zona. Des de fa més d'una dècada, aquesta recta acumula accidents greus. Només l'any passat hi va haver 3 víctimes mortals. Per Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, és una actuació prioritària.
És un punt de molt de tràfic i es fan necessàries tota una sèrie d'actuacions que contempla el projecte d'execució que s'ha elaborat per part del Consell Insular, també en constant contacte amb els seus veïns, de manera que s'adapta a les necessitats.
L'actuació s'executarà en tota la recta d'una longitud total de 700 metres.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I un pacte entre PP i PSOE ha permès finalment aprovar avui en el ple del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Axel Camarasa.
Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat Més per Menorca. Això és així.
Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans independentment de si ja en sa que visquin, i és motiu per es que s'hagin de desplaçar.
Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
I el Consell de Mallorca té previst fixar aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat avui el president Llorenç Almés després de la reunió mantinguda amb tots els consellers per iniciar el nou curs polític. La proposició de llei es tramitarà al Parlament per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva.
Almés ha dit que la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa és la principal mesura de contenció d'aquesta legislatura i que és la primera vegada que el Consell impulsa mesures per combatre el creixement poblacional i la saturació. Defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple del nou període de sessions.
Ens vàrem comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. De fet, voldria destacar que Mallorca tindrà en un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Hem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa i els temps que estarem nosaltres.
El president del Consell de Mallorca ha demanat que la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa tiri endavant amb un consens ampli, igual que quan es va aprovar al Consell el passat 5 de juny.
I l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una manifestació per dia 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Afirmen que aquesta obra suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori, ja diuen, inassumible. Des de fa anys ens ho explica Ana Fernández.
Mostrar el seu rebuig per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa amb la manifestació convocada per el diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda. Segons s'han explicat, aquesta ampliació suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori i sobre els serveis públics essencials com la sanitat, la mobilitat o els recursos hídrics. En definitiva, diuen, una minva en el benestar dels residents. Víctor Torres és el vicepresident de l'Associació.
Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També és mostrant molt en contra de l'ampliació de la sala VIP i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen.
Una manifestació que s'iniciarà al passeig de Vara de Rei que passarà pels carrers Aragó, Balears i l'Avinguda Espanya, on està prevista una aturada davant del Consell Insular i es llegirà el manifest reivindicatiu. Altres entitats, com el GenGob, Veïns de Can Palleu i Can Frígoles, donen suport a la convocatòria.
De fet, la pressió humana no toca sostre a les illes. L'índex ha batut un nou rècord el mes de juny, quan es varen aplegar la vegada prop de 2 milions de persones a les Illes Balears. Això suposa un 1,4% d'increment respecte de l'any passat. En termes generals, més de 28.000 persones. És una dada elaborada per l'Institut Balear d'Estadística.
Es tracta de l'indicador de pressió humana que s'elabora sumant residents i visitants a través de les entrades i sortides a ports i aeroports. Aquesta estadística apunta que al mes de juny varen arribar a conviure al territori balear prop de 2 milions de persones. És un 1,4% més que l'any passat. L'illa on més s'ha incrementat la pressió ha estat a Formentera, amb un 6,6% més de persones que l'any anterior, seguida de Menorca, Mallorca i Eivissa.
I en plana de successos... Presó provisional i sense fiança per al conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo a Manacón, que va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs pel delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària després de comparèixer davant el tribunal d'instància.
L'accident va ocórrer de matinada al quilòmetre 7 de la MA 4020, quan el cotxe va sortir de la via, va impactar contra un arbre i va quedar tombat. Una jove de 23 anys va morir a l'acte a l'interior del vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit greu. El conductor va rebre l'alta hospitalària aquest dimarts i va quedar arrestat per la Guàrdia Civil fins a la seva passada a disposició judicial.
I l'operatiu contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma s'ha saldat amb 2 detinguts i el decomís de diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
La Policia Nacional ha escorcollat de manera simultània 2 domicilis. S'han decomisat haixix, marihuana, diners en efectiu i instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
A Formentera, el servei d'emergències han rescatat un home de 29 anys amb símptomes d'ofegament a la zona de Ses Palmador.
Després de rebre un avís de l'1-2, els socorristes del Consell Insular s'han desplaçat fins a la zona per atendre la víctima i iniciar-ne el trasllat. Una vegada a terra, l'home, de nacionalitat britànica, ha estat atès i traslladat pels serveis sanitaris del 061.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I avui també són notícia les dades de l'atur. A l'agost ha baixat un 1% respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació ha pujat un 4%. En dades total, les Illes han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en acabar el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte de l'anterior, però 262 manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, el general continua sent el majoritari.
Els sindicats reconeixen que les dades objectives de l'atur d'agost són bones, però no es tradueixen i critiquen en un benestar pels treballadors. Ho han dit tant UGT com Comissions Obreres, que reclamen un canvi de model per millorar la qualitat de vida dels empleats.
Comissions Obreres destaca que el caràcter estacional del mercat laboral impedeix als treballadors tenir ingressos de forma permanent durant els 12 mesos de l'any. Per això reivindica la necessitat i la urgència de transformar el model econòmic de cada dia més lligat al turisme. Les mobilitzacions ciutadanes d'aquest estiu en són un exemple, segons la secretària d'Ocupació del sindicat, Maria Àngels Aguiló.
Aquesta valoració, aquesta visió que té Comissions Obreres de malestar i de veure que, tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda valat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu, al llarg d'aquest estiu, manifestacions ciutadanes i pacífiques.
La gran patronal, la CAEP, destaca com el mercat laboral de les Balears manté la seva estabilitat durant la temporada amb gairebé plena ocupació. Així tot, la presidenta, Carmen Planas, ha advertit de la preocupant pujada de la inflació, que s'ha disparat un 3,9% el mes de juliol a les Illes. Així ho ha manifestat a través del seu portaveu.
Destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada, de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
El govern fa un balanç positiu de l'atur d'agost dins el marc econòmic actual, fruit, ha dit la consellera de Treball, de les polítiques de contenció engegades pel govern. Escoltam Catalina Cabré.
Pensant que aquestes dades són positives aquest mes d'agost a un marc a on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
I un apunt més, abans d'arribar a les 7:30, perquè l'Associació de Consumidors i Usuaris Consubal denuncia a Jardí per presumptament servir manco cervesa de l'anunciada als concerts celebrats al recinte.
Assenyala davant el govern una discrepància entre els 400 mil·lilitres de cervesa que indica la carta i la capacitat real dels gots que serveixen als clients. Consubal sosté que ha comprovat que la capacitat és inferior a la quantitat anunciada, per això demana als serveis d'inspecció de consum que determinin si efectivament existeix aquesta diferència.
Un recinte, el de Jardí Calvià, que durant tots els estius fa concerts. Aquesta denúncia arriba per part de Consubal. Segons per arribar a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. D'aquí a mitja hora comencen les concentracions davant diversos ajuntaments de les Balears com a mostra de solidaritat al poble de Ceuta.
S'adhereixen així a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. La presidenta del govern, Marga Provens, qui assistirà a la concentració a Palma, anima la ciutadania a participar-hi.
No era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre.
Els consistoris que hagin convocat concentracions il·luminaran les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta.
Això quan el director de la policia ha negat que l'informe entregat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
Ho ha explicat el ministre responsable del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres.
El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
Demà a les 9 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per la crisi migratòria.
I la plaça del Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únicament per a vianants.
D'aquesta manera, s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Els empresaris avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, hotelar, sol·licitaran multes coercitives. És Víctor Carrera, el seu advocat.
Hasta ahora el ayuntamiento ha interpuesto todos los recursos que ha tenido por conveniente al objeto de no ejecutar esa sentencia, pero ya le informa su señoría en este auto que contra el mismo no cabe recurso alguno.
I la jutgessa ha decretat presó pel conductor de l'accident de Porto Cristo a Manacor que va deixar una jove morta.
La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial, s'enfrontà a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
El Consell de Menorca ha aprovat amb els vots de PP i el PSOE modificar la llei de la reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
Finalment, els dos partits han arribat a un acord. L'entesa inclou demanar a la resta d'illes que modifiquin la normativa per incloure la reciprocitat, és a dir, que els vehicles dels menorquins quedin exempts de les restriccions a la resta d'illes i a la inversa.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que continua el degoteig de professionals de l'Hospital de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerenta de l'Hospital Cristina Granados.
El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Una denúncia a la xarxes socials que se suma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació de l'hospital. El director general de l'IB Salut, Javier Ureña, descarta pel moment cessar a la gerenta i n'ha defensat la seva professionalitat.
En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpy habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Xisco Ribas.
La directiva del Mallorca ha fet avui un balanç positiu, Xisco, del mercat de fitxatges.
El conjunt vermell ja té la plantilla tancada per el curs 2026-2027 i tant Pablo Ortiz, director esportiu, com Alfonso Díaz, cap de negocis del club, s'han mostrat satisfets amb els moviments produïts en aquest mercat d'estiu. Escoltam la valoració que fa Ortiz.
Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobra per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits, també així a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
El director esportiu diu que té la plantilla que desitjava tenir.
no te sé dir l'exacte el percentatge, però jo crec que al final el que hem invertit és que el que hem necessitat per tindre la plantilla que volem tindre. I a partir d'ahí pues, sempre deixem algo per si pot sortir qualsevol cosa des de que comença la temporada cap al final, però jo crec que el gros del límit salarial que tinguem està invertit ara.
Precisament el cap de negocis, Alfonso Díaz, ha dit que el club ha gastat pràcticament tot el que podia.
Entonces nosotros todos los jugadores que hemos fichado tienes que poder pagarlos la temporada que viene también. Entonces, bueno, es como trabaja ese trabajo en la liga y es como calculan luego tu límite de plantilla, pero al final, como os decimos, hemos gastado prácticamente todo el límite.
Un mercat de fitxatges que es va tancar ahir amb la incorporació de Guille Fernández, procedent del Barça Atlètic i que ha firmat amb el Mallorca fins juny de 2031. El jove migcampista ja s'ha entrenat avui matí amb els seus nous companys a les ordres del tècnic Lluís García. Es tracta d'una aposta important del club que ha pagat 2 milions d'euros al Barça pel 60% dels drets del jugador i amb una opció de recompra. Escoltam Guille Fernández.
Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claras.
Amb aquesta darrera incorporació, el Club Vermell ha tancat el mercat amb un total de 13 fitxatges i 11 sortides, uns números que suposen una remodelació pràcticament total a la plantilla mallorquinista. Escoltam el director esportiu.
Queríamos tener una plantilla amplia, creo que tenemos una temporada muy larga por delante. Creo que hay parones de selecciones que puedes perder jugadores, hay sanciones, hay lesiones. Lo interesante yo creo que es tener una plantilla competitiva, que el míster tenga recursos donde elegir jugadores y que dentro de esos jugadores pues oye, tengan una competencia sana en el día a día que les haga crecer, que les haga progresar y que luchen por estar de titulares en el partido.
Com dèiem, l'equip de Lluís García ha tornat avui a la feina per a preparar el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. A la sessió matinal, a més de Guille Fernández, també s'ha entrenat per primera vegada Jon Chetauja. I d'altra banda, Don Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna s'han exercitat al marge de l'equip. L'Eldense Mallorca de dissabte a les 9 del vespre ho podreu seguir, com sempre, en directe a IB3 Ràdio. A primera federació, l'UDI Eivissa ha tancat el mercat amb el fitxatge de Jeremy Blasco. El central francès de 27 anys arriba cedit del Radomiak de Polònia. Pel que fa a les sortides, Manu Pedra ha deixat de formar part de la plantilla eivissanca. Escoltam ara Michel Sanz, director esportiu de l'UD, que es troba molt content a la plantilla.
Creo que hemos hecho un mercado de primeras opciones en todos los puestos y todo lo que hemos ido al mercado por él lo hemos conseguido. Hemos tardado más en firmarlos, pero por situaciones personales de que el futbolista viene de una categoría superior y siempre le cuesta dar el sorpaso hacia detrás, pero al final todos los que están aquí están convencidos, pero hemos tenido que tener paciencia para que estén aquí. Yo siempre lo dije desde el minuto uno que el objetivo del club era tener a 1 de septiembre la mejor plantilla y creo que así es.
El pròxim partit de l'UD serà aquest dissabte a les 6 del capvespre a Can Misses contra el Majadahonda, un partit que també podreu seguir a IB3 Ràdio. I per la mare de futbol femení, perquè Cata Coll ha encetat la seva 7a temporada amb el Barça a la primera divisió. La mallorquina continua sent titular a la porteria del conjunt blaugrana, que aquest curs, per cert, defensarà els 4 títols aconseguits la temporada passada, la Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i també la Lliga. Cata Coll afronta aquesta temporada amb molta ambició.
Amb molta fam. Al final crec que s'ha d'anar que du el Barça, que està aquí, ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot, enguany ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també, entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
El pròxim partit del Barça és aquest dissabte a domicili contra el Sevilla. I un darrer punt en futbol, perquè la Federació de les Illes Balears que ha presentat les noves mesures antiviolència previstes per aquesta temporada. L'entitat preveu donar continuïtat a accions com la targeta blanca o la col·laboració amb policies tutors i també la campanya Lluitam Junts. Una de les novetats és la inclusió d'un rellotge intel·ligent d'assistència per poder rebre atenció mèdica o policial en cas d'una emergència. A més, la federació ha posat en marxa l'Acadèmica Inclusiva, que agrupa diferents iniciatives de caràcter social. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la general després de l'onzena etapa en què el triomf ha estat pel britànic James Matthew Brennan. El ciclista artenenc ha arribat amb el primer grup i, per tant, continuarà encapçalant la classificació a 1:18 de Primoz Roglic, que és el segon. Escoltam Enric Mas.
Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento.
Demà es cursarà la 12a etapa de 166 quilòmetres entre Vela i Calar Alto, a Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició. I acabam amb un darrer apunt de tennis, perquè el santanyiner Jaume Munar es troba ara jugant contra el francès Arthur Rinderknecht a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. De moment, el santanyiner Munar ha perdut els dos primers sets.
Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Continua el degoteig de professionals de l'Hospital de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerenta de l'Hospital Cristina Granados. El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia Joan Palmer, que ha assegurat que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Francesc Mas, bon vespre.
Bon vespre, ho ha dit a les seves xarxes socials en una denúncia pública que se suma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació, Sabrina Vidal. De la seva banda, el director general d'IPSalut, Javier Ureña, ha descartat pel moment la possibilitat de cessar la gerent i n'ha defensat la seva professionalitat. Tot i les diverses dimissions, Javier Ureña ha negat que hagin rebut cap avís que notifiqui aquesta situació.
En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpike habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona. No, en ningún momento. Tenemos una gerente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Es, como digo, muy recurrente que antiguos compañeros suyos o antiguos subordinados te vengan a hablar de Cristina y te vengan a preguntar por Cristina y siempre con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos.
L'excap de comunicació ha denunciat públicament haver patit humiliacions i un tracte vexatori continuat per part de la gerència de l'hospital. A través de les xarxes socials ha relatat humiliacions i desautoritzacions públiques.
Segons explica, una situació que li va provocar greus atacs d'ansietat. L'exdirectiva de comunicació assegura que disposa de proves i fa pública la seva vivència per visibilitzar altres treballadors que passen pel mateix a Son Espases. El sindicat d'infermeria SATSE ha sol·licitat un comitè de seguretat i salut i una junta de personal extraordinari amb la finalitat que la gerent doni explicacions a tots els sindicats. És Erlina Vijande, portaveu de SATSE.
Lo que refleja este escrito o esta carta es un acoso laboral de manual y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espaces para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears també ha condemnat la situació i demana que s'investiguin les males conductes denunciades. La consellera de Sanitat, Manuela García, no ha volgut posicionar-se al respecte.
I augmenta el nombre de pacients pendent d'ingrés als hospitals de les Illes després de la tornada de les vacances i la reactivació de l'activitat als quiròfans.
En aquesta hora, 68 persones estan pendent d'ingressar, mentre que al Mango, 420 pacients adults i 17 pacients pediàtrics es troben en urgències. Són dades elevades, tot i que des del Sindicat d'Infermeres alerten que la situació podria augmentar durant la setmana. El motiu és la represa de l'activitat dels quiròfans, la qual s'havia reduït durant l'estiu. Això se suma a la problemàtica amb somllats que ha tingut les urgències col·lapsades i s'ha hagut de derivar pacients a Son Espases. El Sindicat d'Infermeres demana una bona gestió dels llits davant la saturació. Azelina Vijande, portaveu del sindicat.
Para nosotros es indispensable que el servicio esté bien cubierto por el personal por las enfermeras y que se haga una buena gestión de las camas, porque si no hay una buena gestión de las camas por parte de la gerencia, volveremos a tener colapsos.
I la UIB ha signat un conveni amb l'IBE Salut que garanteixi les pràctiques hospitalàries dels seus alumnes.
El conveni actualitza les normatives de col·laboració entre les institucions amb l'objectiu d'afavorir i promoure la participació dels professionals sanitaris en la docència i recerca universitàries. D'aquesta manera, IPSalut es compromet a posar a disposició de la universitat els serveis necessaris per desenvolupar plans d'estudis dels graus de Ciències de la Salut. També regula noves vies de participació dels professionals sanitaris en la docència. La consellera de Sanitat, Manuela García, ha explicat que aquesta mesura s'ha fet per facilitar el desenvolupament de l'activitat docent i investigadora.
Facilitar que los profesores vinculados cuenten con un complemento de vinculación también que se hará por parte de educación, que sea una plantilla estable para que facilitar el desarrollo de toda su actividad, de la actividad docente y de la actividad investigadora.
Un conveni que el rector de la universitat, Jaume Carot, ha celebrat a causa de l'antiguitat de l'anterior.
I des del punt de vista del professorat, ordenava i donava solució a tota una sèrie de problemes que teníem. Problemes derivats de la inconsistència de les diferents normatives. Tenim normatives de l'any 1985 o 86 i doncs tot això s'havia d'harmonitzar.
El conveni té, de moment, una vigència de 4 anys.
Manacor ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i ha detectat 6 punts vulnerables. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'ha remès al govern ara perquè actuï i executi les obres necessàries.
L'informe de l'Ajuntament destaca 6 punts vulnerables en cas d'inundacions que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent del seu pas cap a la carretera de Porto Cristo. Després de la torrentada de l'any 89, es van fer actuacions al torrent de Manacor, però que amb els models de previsió actuals no serien suficients. Per això, el consistori ha remès l'informe a recursos hídrics per actuar de manera conjunta en matèria de previsió. Miquel Oliver és el batlle i Núria Hinojosa, la delegada d'Urbanisme.
Evitar episodis que se repeteixin episodis com el del 89, per tant, el desviament del torrent hauria de funcionar. I els dibuixos ens diuen que no funciona.
Però el volem és que se facin les obres per assegurar que el torrent funcioni, que el desviament del torrent que es va projectar ara ja fa 30 anys respongui a la realitat dels models actuals.
Les conclusions de l'informe proposen dues obres principals. D'una part, augmentar la capacitat hidràulica del cabal del torrent amb l'alçada de les parets del llit i també l'amplada i per l'altra, fer obres de pas on el traçat del torrent té obstacles com són ponts i desnivells del traçat.
I l'Ajuntament de Palma tatxarà les pedreres de la Garriga, Terrassa i Can Rosselló, establiment per estudiar-ne la incorporació al patrimoni municipal, ja sigui a través de la seva compra o bé per expropiació.
El portaveu adjunt d'Acord, Llorenç Bausà, ha dit que s'elaboraran els informes tècnics de valoració per determinar el valor del sòl i la infraestructura existent per poder iniciar el procediment de resolució definitiva. Bausà ha explicat que la base econòmica objectiva per a estudiar una eventual adquisició dels terrenys i l'efecte d'un possible procediment expropiatori.
Són dues antigues explotacions mineres que actualment estan paralitzades, com deia, entre l'any 2004 i l'any 2007 se varen clausurar i que des de llavors estan sense cap tipus d'activitat. Per tant, és de justici recuperar aquell entorn i que, com bé he dit, en un futur no molt llunyà passin a ser patrimoni d'aquest consistori i, per tant, passin a ser patrimoni de tots i cada un dels ciutadans d'aquesta ciutat.
I Endesa invertirà més de 15 milions d'euros per reforçar la xarxa elèctrica de Menorca durant els pròxims 4 anys. La companyia ha presentat avui al Consell Insular un pla amb fins a 112 actuacions després dels talls de subministrament registrats aquest estiu, ens ho explica Carles Marquès.
Les inversions actuaran sobre més de 64 quilòmetres de xarxa, principalment de mitjana tensió, entre el 2027 i el 2030. Maó concentrarà més de la meitat de les actuacions, amb 57 intervencions i 4,3 milions d'euros d'inversió. Es Mercadal se n'hi faran 10 per valor de 4,4 milions. A Ciutadella, Endesa hi farà 34 actuacions per import de 3,2 milions. Simón Gornàs és el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
Hi ha el compromís de l'Ajuntament d'otorgar totes les llicències a partir de final de setembre, primera quinzena d'octubre, per tal de que durant l'hivern se puguin fer totes aquestes obres.
El pla també preveu actuacions a Alaior i Sant Lluís per més de 3 milions. El Consell reclama que les inversions es compleixin i que Menorca disposi d'una xarxa preparada per al futur. Sentim altre cop Simón Gornàs.
Les administracions també tenim responsabilitat en quant a permisos, llicències d'obra en cas d'ajuntament, donar permisos per pas de segons quin tipus d'infraestructures per les carreteres, etcètera, etcètera. No? I en totes les parts van posar damunt la taula aquestes qüestions i van expressar la voluntat de donar sortida a la major brevetat possible de tots aquests projectes que estan en cua.
Endesa assegura que reforçarà la capacitat i la resistència de la xarxa davant l'augment de la demanda. La reunió arriba després dels talls i incidències registrats aquest estiu a diferents punts de l'illa. La companyia atribueix les incidències a l'elevada exigència de la xarxa per les altes temperatures.
9 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La Comunitat de Madrid reconeix que la presidenta o algú del seu equip va visitar l'àtic abans de comprar-lo.
El portaveu de la comunitat i també president de l'entitat Planifica Madrid, Miguel Ángel García, assegura que és obvi que algú va visitar el polèmic immoble abans de comprar-lo, però s'ha negat a respondre sobre qui va donar l'ordre. Assegura que totes les explicacions estan ja donades i acusa l'esquerra d'allargar la polèmica de manera malintencionada.
Y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita. Pero es que insisto, la izquierda y la autoizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma. Necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, que pueda tapar las vergüenzas que intenta tapar la izquierda y la autoizquierda.
I la jutgessa de la Dana eleva a 232 les víctimes de les riuades.
Al balanç de víctimes s'hi ha sumat una veïnada de Guadassuar. Patia una insuficiència respiratòria crònica i va morir una setmana després que les riuades tallessin el subministrament elèctric al seu domicili i es quedés sense l'oxigen que necessitava. És la darrera víctima mortal reconeguda pels fets que van ocórrer el 29 de novembre de 2024 a la província de València.
I encara a València, la Policia Nacional ha detingut una parella pel presumpte homicidi del seu nadó a Tarragona.
La causa estava oberta arran de la denúncia per la desaparició del nounat que va interposar l'avi, qui assegurava que la mare li havia comunicat la mort del bebè i que l'havia enterrat a casa. Tant la policia com els Mossos d'Esquadra busquen proves a un habitatge on el passat cap de setmana varen ser rescatats 28 cans en estat de desnutrició.
També a Barcelona els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort a un bloc d'habitatges al barri de la Mina.
La dona encarregada de la neteja de l'edifici ha trobat sang al replà de l'edifici que venia d'una bossa de fems on hi havia el cos sense vida del bebè. L'àrea d'investigació criminal del cos policial s'ha fet càrrec de la investigació.
I en internacional, la Unió Europea i l'OTAN amenacen de més pressió a Moscou després de l'atac a l'aeroport de Leipzig.
La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, han assegurat que hi haurà més pressió cap a Rússia, a qui acusen d'atacar amb drons l'aeroport de la ciutat alemanya. Segons von der Leyen, el que ha passat a Leipzig marca una nova escalada en territori europeu, atribuïble directament a Rússia, i suposa una nova normalitat que exigeix als ciutadans de la Unió fer una passa endavant.
Europe and NATO will not just maintain
Europa
our pressure on Russia.
Europa i l'OTAN no només mantindran la pressió sobre Rússia, sinó que l'augmentaran. No ens atendrem fins que Rússia deixi de bombardejar nens, homes i dones innocents a Ucraïna. Ha dit la presidenta de la Comissió hores abans. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha qualificat l'atemptat com a terrorisme finançat per Rússia.
I una setmana després de l'arribada al Nepal, la xifra de víctimes mortals s'eleva a més de 1.200, una vintena a la Xina i més de 5.000 desapareguts.
Els equips d'emergència han rescatat més d'11.000 persones al Nepal, on continuen les tasques amb més de 21.000 efectius desplegats.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Ha estat en tan poc temps que he après coses de tu i de ningú més. Cap a on derivaré?
Segur que vos sona aquesta veu. És la vocalista de Reina, Carme Vives, que presenta divendres a la Fornal de Manacor el seu primer disc en solitari, Expressions Temporals.
No m'he atrevit a demanar i es compta.
El concert, que començarà a les 9:30, serà especial perquè l'acompanyaran damunt l'escenari dos amics músics, Janine Bonnin, de Nita, i Daniel Gómez, de Nita i de Saïm. Dóna així sortida a un grapat de temes propis que han anat guardant durant anys i que ara ja tenen forma física.
Formen part d'Expressions Temporals, composicions fetes entre 2017 i el 2025. Moltes a l'habitació de Vives, amb una guitarra, ho explica als micròfons d'IB3 Ràdio.
I bé, la producció també és molt minimalista, molt crua. Era com me feia llanes fer-ho. És a dir, que mantenir una mica l'essència de que són cançons que jo tocava tota sola amb la guitarra dins la meva habitació i per això allà aquesta cruesa.
El disc ha estat autoeditat i està disponible en vinil, però també, com que és un artista conscient, l'ha penjat a plataformes alternatives. El concert a la Fornal serà una ocasió per escoltar en directe aquesta primera aventura. L'endemà, dia 5, el presentarà a Santa Coloma de Farners, a Catalunya.
I si sou dels que vos agraden les havaneres...
Torna que em mor de ganes perquè entre-te hi ha una havanera. Vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no eres.
Si sou dels que vos agraden les havaneres, heu de saber que dia 18 i dia 19 de setembre tornen les tradicionals havaneres al Port de Sóller.
Serà la 14a trobada d'havaneres que enguany, al costat dels grups ja veterans, n'incorpora d'altres més joves per convidar el jovent a gaudir de dos dies de música marinera al costat de la mà. Des de Palma hi haurà un servei especial de tren i tramvia acompanyats dels xeremiers de Sóller i les barques particulars també es podran acostar a la platja de Serrapic per sentir els concerts des de la mà. Miquel Nadal és el batle de Sóller.
Les havaneres són música, però també són convivència, records compartits i una manera molt nostra de viure i entendre la mar.
I més qüestions, perquè en aquesta hora ja ha començat el concert del piano de Ayou Jian en el marc del Festival Internacional de Música de Deià.
L'artista japonès presenta Leeds and Chopin Fest a Son Marroig en un espectacle que ha començat a les 7:30. Hayou Zhang és considerat un dels millors pianistes de la seva generació. El seu CD de Mozart amb l'Orquestra Simfònica de Heidelberg, sota la direcció de Thomas Fay, va ser seleccionat com la banda sonora oficial de la sèrie espanyola de Netflix La Casa de Papel i va rebre atenció a tot el món.
I s'ha obert el termini de presentació per al concurs de Pop Rock de Palma. Està obert fins dia 21 de setembre.
És una de les cites musicals més emblemàtiques del calendari cultural de Palma. Els artistes tenen 3 setmanes per presentar les seves propostes a través del portal de Palma Cultura. Un jurat professional seleccionarà 16 semifinalistes que actuaran en directe durant tot el mes d'octubre. El certamen culminarà amb un gran concert el novembre amb els 5 semifinalistes que competiran per actuar a les festes de Sant Sebastià, a més dels premis en metàl·lic. De moment, escoltam UR Band, guanyadors del concurs de l'edició del 2025.